Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre, amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, Ràdio Sabadell. Passeu, passeu a casa nostra, que també és la vostra. Arribats a mig gener, us presentem el tercer programa del 2025. Mica en mica anem fent camí, acostant-nos a una nova fita que seran els 600 programes. Ostres, tu, com passa el temps! Encara recordem i tenim ben fresca la memòria el programa número 500, que va tenir durada doble. Bon record, sens dubte, però per nosaltres això de preparar cada setmana un programa, primer decidint el tema, després triant la música, després escrivint el guió i, finalment, enregistrant-lo aquí a l'estudi, per tal que tots vosaltres hi tingueu accés per la via que sigui, això, dèiem, s'ha convertit en quelcom quotidià. Per tant, us saludem de nou, Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents. Us donem una cordial benvinguda al nostre programa número 589.
Thank you.
Avui és dia 16 de gener. Em refereixo a la data de retransmissió del programa. I jo no sóc a casa. He sortit fora per veure la meva primera òpera de l'any. I a l'hora que comença aquest programa jo ja fa mitja hora que estic a la funció. Quina òpera estic veient i on l'estic veient ja us ho explicaré quan toqui. Per ara parlem d'altres coses. El que hem sentit ha estat una obertura d'òpera còmic francesa, ja sabeu, sempre tan brillants. Una peça d'un dels compositors més importants del gènere, imprescindible. Parlo de Daniel François Esprit Auberge i l'obertura amb la que avui encapçalava en el programa és la de Jenny Bell, òpera còmic en tres actes amb llibret d'Eugène Scribe, estrenada el 2 de juny de 1855 a la Salle Favart de París. L'interpretava la Janáček Filharmonic Ostrava sota la batuta de Dario Salvi, un vell conegut del nostre programa. I perquè ens ajudi a parlar sobre aquest tema i d'altres, un conegut encara més vell, 2025, i aquí el tenim de nou. No se'n va ni amb aigua calenta. Què hem de fer amb tu? I tu, i a més, ara que sembla que t'agrada més Terrassa que Sabadell.
Què vols dir, això? Que m'agrada més Terrassa que Sabadell. Perquè vaig escriure alguna
cosa
però...
que no sé què. Bueno, va, és
jo
broma.
Jo marxaré quan em facis fora.
És broma. Què faríem sense tu? Què seria del Parlem d'Òpera sense el Flamaric? Sigues benvingut un mes més, un any més, i que sigui per molts.
Doncs escolta, avui tenim un programa primer d'any en camí cap als 600 amb una òpera basca i a més doncs, amb aquest CD d'obertures del Auberge.
Tu ja no te'n recordes de l'any passat que això ho dic jo, però bueno, tot això i més a l'O Flamaric 60. Mira que la jubilació és aquí a la cantonada, eh? Sí, això em toca dir-ho a mi. No sé
per... Ja, però com que m'has fet així, pensava que intervenia jo.
S'ha atabalat. Bueno, avui tenim per començar un CD editat per Naxos, discogràfica prolífica d'On de les Haia. En lloc de Naxos, s'hauria de dir Cuneli.
Cuneli, que...
Que és conill en grec.
Ah! Per la... Bueno, i el Dario Salvi també,
per la per la prolificitat, per la fertilitat d'aquesta discogràfica. Naxos és una illa grega, per tant, apliquem la paraula grega que la vaig buscar, és Cuneli.
Cuneli.
Molt bé, un CD d'obertures de Daniel François Esprit Auberge, també molt prolífic compositor, del qual Naxos està publicant ja fa temps i amb una bona quantitat de CDs fins al present, i aquest és el que fa 7.
Sí.
Per cert, aquest Esprit, que deu ser? Esprit Sant? Esprit de vi? I el director també és un vell conegut nostre, del qual hem presentat una bona pila de CDs, i és en Dario Salvi, un director italo-escocès.
Algun dia l'hauríem de trucar
sí.
I fer algun tipus d'intervenció.
Petar la xerrada sí. Una mica, no?
Mira, els Reis precisament em van portar el segon i el cinquè volum d'aquestes obertures de l'Auber, que no les tenia. I bé, doncs hi ha el setè, una gran feina que està fent el Dario Salvi,
sí.
Amb obres, en aquest cas obertures, bàsicament, i alguns números de ballet, d'òperes còmics de 1835, 39, 52 i 55, més un arranjament, aquest no el sentirem, de la primera obertura, que és la...
Ara no l'últim, Le Cheval de Bronze.
Exacte. Amb una orquestració del Humperdinck, que va estrenar el 1889. Les diferències... amb el CD pots comparar les dues obertures, la d'Auber amb l'orquestració del Humperdinck, que amplia i densifica l'orquestració, més opulència, més riquesa, més a la manera wagneriana.
Sí.
També la texturació és més rica, amb segones veus, major contrapunt.
Sí.
I de les 11 peces gravades en aquest CD, 6 són World Premier Recording. Imagina't encara la feina que hi ha per fer.
Imagina't. Le Cheval de Bronze és la primera i Das Eherne Pferd, que és el mateix però en alemany, és l'última, que és aquesta versió de Humperdinck.
I hem sentit l'obertura a la Jenny Bell, que és una òpera dedicada a la soprano Jenny Lind, que finalment no la va estrenar, i que de totes aquestes obertures a mi em va semblar la més atractiva, la més canyera, més brillant també, perquè hi ha aquesta mena de galop a l'inici, que també és una obertura popurrí, com ens explica el Robert Ignatius Letelier, que és habitual de Naxos amb aquest repertori francès.
La Jenny Campana.
Exacte.
La Jenny Lind era el Rossinyol suec o era la Nilsson aquella, la Christine Nilsson? Ara me'n recordo, perquè era sueca, no? La Jenny Lind aquesta.
Doncs mira, això no ho he mirat, on sí, he fet els deures. Ara, no esperava que m'ho preguntessis,
és que no,
això.
No, perquè jo no ho sabia, això de la Jenny Lynn, i m'ho has dit ara, per això he fet la
pregunta. Bueno, posa el Letelier a les notes, eh?
Sí, el Letelier, que aquest se suposa que és especialista en Meyerbeer, no? Però també...
També, bueno, en repertori francès.
Té derivades.
Que bueno. Jo poso que cada X temps un Siri a veure si tradueixen els seus llibres i ja els trobem aquí una mica perquè...
Doncs el Siri és massa curt encara.
Sí, em sembla que sí.
Com allò que el professor és molt llarga i el Siri és molt curt. Però és lo mismo. Doncs ara sentirem una mica més de música i després us dic el que és. Sempre brillant aquesta música d'Aubert, oi que sí? En aquest cas era un fragment d'un ballet, Le Lac des Fées, el llac de les fades, que data de 1839, era la marxa de Roi, la marxa dels reis. No sé si els de l'Orient o altres reis de por.
Bueno, sí, perquè és una obra que està ambientada en la festivitat de l'Epifania. Ah, és una òpera en 5 actes, sí, de 1839. Aquesta marxeta és una mica...
No, en ballet.
Ballet? Ah, doncs aquí em posava...
No, el Llac de les Fades és ballet.
Bueno, ara ho mirem en tot cas.
Bueno.
Bastant primària. Aquesta marxa està bé, però vull dir, a nivell melòdic o rítmic és una cosa una miqueta elemental. Però bueno, funciona, una mica petxanguilla, per omplir escena, per fer una entrada vistosa.
El cas és que és un primer enregistrament mundial. I per cert que en Salvi sempre dirigeix aquests CDs de Naxos, i a orquestres de l'est normalment, que si txeques, que si búlgares. La d'avui crec que encara jo no l'havia vist mai, aquesta Jana Czech Philharmonic Ostrava.
Bueno, hi ha algunes Jana Czechs, però ara també m'enganxes que potser n'hi ha alguna altra o és la mateixa, no sé.
A vegades n'hi ha una de Pardubice i no sé què.
Sí, exacte.
Aquesta d'Ostrava no, en realitat és que no em sona. No em sona gens.
Comparant, per exemple, amb ja que hem citat el Meyerbeer, i com sempre fem una referència a la seva encarnació filial, amb el fragment que ara, per exemple, escoltarem, veiem que aquest vals dels estudiants és una peça ja més enriquida, sobretot amb la intervenció del flautes i flautí, i com et deia, amb el Meyerbeer, comparant amb altres marxes del Meyerbeer, que a vegades també té aquest punt banal, no totes les marxes i moments de parafernàlia al Meyerbeer són extraordinaris, però es veu una mica més d'un tractament més desenvolupat aquestes marxes. Que saps una cosa que a mi sempre em fa ràbia dels finals de l'Aubert, clar, acostumats als italians, sobretot en Rossini, però també Cimaroses, i ja no diguem més endavant, Verdis, Donizetis o Mercadantes, les codes. Les codes d'Aubert sempre li trobo que li falta un punt, sobretot acaba amb dos acords finals i a vegades la pròpia música demana, demana com quatre, o sí, o una, més èmfasis. Però bueno, sí, en qualsevol fa... cas, són peces que estan...
Codetes.
Sí, bueno, estan molt bé aquestes obertures, però és allò, no?, que a vegades dius, per què dos acords secs finals? No, home,
sí,
no,
bueno,
fota-li
no
una
sé,
mica més de bateria.
Una mica l'estil de... francès, també, sí, l'òpera còmic i totes aquestes categoritzacions tan estrictes i tan absurdes que a mi em fan riure de l'òpera francesa, no?
I en parlem
que inclús estava legislat, Napoleó en va legislar sobre això. Això no pot ser òpera, això ha de ser òpera còmic. Bueno, demencial, eh? Els francesos tenen això, que els agrada molt discutir les coses i...
Deixa'm dir una última cosa, sí, del CD, és que també vas veient com el Darío Salvi va creixent com a director, eh?
Sí.
Respecte als primers CDs,
amb
color, intensitat, clar, més enllà de la captació de so que pugui haver-hi, però vaja, hi ha, hi ha aquest creixement.
No, m'alegro per ell, és un noi simpàtic, alguna vegada he tingut algun contacte amb ell per e-mail, demanant-li dona'm
un CD,
un CD perquè pugui... i sempre me'ls ha enviat molt amablement. Molt bé, a veure, Aubert va ser un compositor de llarga vida. Va néixer a Caen, a la Normandia, el 1782, i va morir a París el 1871, amb 89 anys. Una edat que aleshores era increïblement llarga. Avui en dia seria una d'aquelles persones que són denominades les més longeves del món. Recordes que aquella senyora catalana que va morir
sí,
fa poc,
la Maria Branyes,
amb 117 anys, la va substituir una japonesa amb 116 que també l'ha palmat ara fa poc. Ara hi ha una monja brasilera de Prullars, d'aquesta edat, sí.
Pues tinc un amic, perdona que t'interrompi, tinc un amic que el seu avi té 107 anys i fins fa un any i mig encara baixava sol a tallar-se els cabells.
Molt bé. Ara puja el barber.
Jo no sé si és el primer, no sé si és l'home català, com a home bueno, masculí, del gènere masculí, més vell.
Ja, ja. No, no, perquè normalment són dones, sempre les més d'allò. Doncs res, l'Obert avui en dia seria un d'aquests, perquè viure 89 anys aquella època té la marinera, eh? Però, bueno, per cert que avui en dia és difícil veure òperes d'Obert.
Sí.
I el que són les coses, aquesta temporada n'he vist dues.
Quines?
Dues. No n'havia vist mai cap i de cop dues, que són Le Domino Noir a l'Òpera Còmic de París i Manon Lescaut en el Teatre Regio de Turí. Aquestes dues he vist. No sé si em veuré
més. És veritat que ho vas dir, la de Manon Lescaut.
No sé si em veuré més. Bueno, suposo que l'Òpera Còmic de tant en tant entrarà en alguna i jo que hi aniré i ja estàs. No passa res. Molt bé, doncs si et sembla sentim un darrer fragment d'aquest CD, també de l'Elac de Fes, que és el que esmentaves abans, el Vals dels Estudiants. I amb això acabarem aquest bloc i passarem al següent, si no tens res més a dir.
No, doncs vinga, no, ho podem deixar aquí.
Sentim el vals. Thank you.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Doncs, a veure, molt bé, els nostres bons amics d'IBS Classical, la discogràfica amb seu a Màlaga, que ens envia tota la seva producció, i nosaltres de tant en tant ens en fem ressò si es tracta d'òpera o cant en general, ha tret una nova òpera basca. En aquesta ocasió es tracta de Mirenxu, de Jesús Guridi, compositor prou ben conegut sobretot pels amants de la sarsuela. Ja és la tercera òpera basca que treuen. Fa temps vam parlar de Maitena, de Charles Collin, i després de L'Ideta Ixidor, de Santos Inxausti. En el seu moment es va dir que aquest projecte de recuperació del patrimoni líric basc comprenia tres obres, acabant amb aquesta Mirenxu, precisament. Així doncs, potser serà aquesta l'última, no sé. A mi em venen ganes de parlar amb IBS un dia per tal d'explorar la possibilitat de fer alguna cosa semblant amb patrimoni líric català, que n'hi ha de ben abundant, eh?
I moltíssim, Moreres, sí. En fi, Rodoredes, Ribes, bueno, en fi.
Molt bé. Potser ho faré, eh? No ho descarto. Per ara us diré que el que hem sentit era el preludi de l'acte primer de Mirenxu amb la Bilbao Orquestra Sinfonicoa, dirigida per Unai Urretxo.
Doncs mira, precisament molt ben apuntat tot això que has dit. Són tres títols que formen part de les directrius que a nivell, diguem, nacionalista i també amarats d'un cert regionalisme en el País Basc es van donar entre 1905 i 1920, un projecte que va estar motivat per la Societat Coral de Bilbao, aquesta òpera del Guridi, que és la primera d'un jove Guridi que tornava o havia tornat de París, de l'Escola Cantorum. Són uns anys on també per allà circulen Turina, Falla, el Béniz, Granados, que també estudien allà... que a més amb la seva estrena es van organitzar fins i tot trens, igual que en Mendy Mendian, perquè els bascos anessin a les funcions, i aquí hi ha una conjunció...
Bueno, perdona, aquí també això es va fer el mateix amb la Fada de Morera, que van venir trens especials de Barcelona a Sitges.
Exacte. I es dona aquesta conjunció que és que, bueno, que és el que potencia la cultura i fa país, que en aquesta època, i també mirant a Catalunya, de que la iniciativa privada, perquè en aquells moments al País Basc, doncs, a nivell social, cultural, es funden moltes entitats musicals i perquè hi ha una bonança econòmica, industrial, hi ha una burgesia que tira endavant i llavors després ha seguit a nivell estatal, no? O a nivell, perdó, a nivell estatal no, a nivell d'allò públic. I això també va passar una mica aquí a Catalunya i llavors doncs trobem aquests fenòmens, no? Que la iniciativa privada s'hi suma la pública gràcies a aquesta prosperitat, diguem, general, que facilita moltes societats corals. De fet, la Societat Coral de Bilbao l'any 1913 va actuar al Liceu i van presentar precisament la Mirenxu, que després en tot cas en parlarem perquè hi ha diverses versions. Guridi va treballar al llarg de més de 30 anys en aquesta obra i la va retocar.
Primer va ser sarsuela després.
Sí, en una mena de sarsuela òpera còmic amb diàlegs a l'estrena de l'any... Ara l'any és l'11, sí. L'any...
No, 1910. No, el 10.
Sembla, el tinc per aquí, ara m'he oblidat. Bueno. Perquè es van estrenar en diversos mesos aquella temporada.
Ho tinc aquí apuntat.
Ja ho trobo. Ho tinc. Aquí, això, espera't. La Maitena, pastoral lírica de 1909, del Collin, que ja vam parlar. Després, el Mendy Mendian, també el 1909, però el 21 de maig, de Lusandizaga, el Líder Ixidor el 24 de maig i després el 31 de maig la Mirenxu. És a dir, un mes aquella societat van fer tres estrenes operístiques, no? Per veure una mica la dimensió d'aquest projecte.
No, els bascos quan s'hi posen a lo grande.
Ens passen la mà per la cara.
Hòstia, Patxi.
Sí.
I són molt aficionats, això, de les societats, no només gastronòmiques, pel que es veu.
No, i corals també, perquè hi ha un estudi, que és la Revolució en Coral, de la Mariana Gorre Ferrer, que és una musicòloga basca o de Navarra, però que ha estudiat tot el tema basc, i estudia molt tot aquest conglomerat de la incidència de les societats corals a finals del segle XIX, principis del XX, i, evidentment, doncs, fixat, aquestes òperes estan motivades per una societat coral, no per un teatre, sinó per una societat coral. coral i, evidentment, doncs, el cor, concretament a Mirenxo, doncs és una veu de la col·lectivitat, però també és un personatge en general.
Aquí, a casa nostra, una cosa semblant, penso que el més semblant seria l'Orfeó Català, potser, no?
Sí, un equivalent.
Però ells van, diguéssim, van encarregar mai una òpera, saps?
Tens que jo recordi, no.
No.
Però com que s'ha d'estudiar bastant més bé, encara que hi ha aquell llibre dels Radigales, hi ha alguns estudis del Francesc Cortés, hi ha llibres de l'Orfeó Català, falta molt conèixer molt aquest repertori, perquè, clar, Morera té, en tres tongades de la seva carrera, motiva temporades de teatre líric català on s'estrena el Braç del Bènit, de Granados, aquí van parlar del Follet, i van parlar del Picarol, sí. I altres, i, clar, tot això, bueno, ha d'haver-hi un estudi molt més acurat. En principi, sí. Que jo sàpiga no, però tampoc ho descartem.
I és curiós perquè un dels fundadors va ser l'Amadeu Vives, no?
Exacte. Però l'Amadeu Vives es guanyava les garrofes a Madrid.
Madrid. Bueno, al final va haver d'anar a Madrid perquè aquí no sols guanyava prou, suposo. Molt bé, fem una pinzellada biogràfica de l'autor, Jesús Guridi, que va néixer a Vitoria-Gasteiz el 25 de setembre de 1886 i va morir a la Terra de Promissió, o sigui, Madrid, també el 7 d'abril de 1961. Tots acaben a Madrid, eh? Mm-hmm. Sens dubte és un nom...
Mira el rufián!
Sens dubte és un dels noms més importants dins la música basca i les seves obres més conegudes foren La sarsuela del caserío, l'òpera Amaia i Les 10 melodies basques per orquestra. Això és potser les seves coses més conegudes. La seva família era de músics de diverses generacions i ara no explicaré tota la seva vida perquè hauríem d'esmerçar-hi molt temps i d'això no en tenim.
Bueno, i com t'hem dit, va a París, va a França, bueno, sí, concretament a París, a l'escola.
Diu va a París, que va a París, panteres.
I aleshores, torna amb aquesta formació. També té quartets de corda, i en aquest cas aquesta Mirenxo va ser estrenada pels papers solistes per membres de la Societat Coral, que és una obra, doncs, rural, d'aquesta essència basca, del poble, les tradicions, el cor, sobretot a les festes de Sant Àgueda, apareix, i aquesta exaltació d'aquest lirisme pastoril, escenes de tendresa. Les crítiques a l'estrena van acusar una certa monotonia i una certa homogeneïtat, i això va donar que Guridi anés fent algunes revisions que, per exemple, quan venen al Liceu, la Societat Coral Basca, i estrenen l'obra el 23 de gener de 1913, la converteix en òpera, és a dir, aquells diàlegs els converteix per fer una versió operística. Però com que les crítiques aquí no van ser del tot positives, quan el 1915, concretament el 30 d'abril, l'estrena al Teatre de la Zarzuela, retorna a la versió original. Però, novament, el 1934, concretament el 10 de febrer del 34, es reestrena una nova versió al Teatre Arriaga de Bilbao, a partir del llibret reelaborat del Romero i el Fernández Show, que havien estat els llibretistes del Caserío. De fet, ell fa això perquè amb el Caserío sí que havia pogut guanyar força ingressos i havia tingut molt èxit, i en canvi amb Amaia, per exemple, ell mateix ho diu, que no, la cosa no havia anat tan bé. I aquesta és la tercera versió, perquè després el 1947 fa una altra versió a partir del text de Jesús María de Arozamena. En fi, una mica complicat tot plegat, sembla les sinfonies de Bruckner, putinejades, reputinejades, amb talls aquí, talls allà.
Un partit de tennis.
Sí, exacte.
Vinga, per arribar.
Fixa't, una dada, per exemple, quan s'estrena aquí el Liceu, he trobat que ja es va estrenar amb 82 veus greus, 49 femenines i 12 nens, en total 143 cantants, una orquestra de 62, que era l'orquestra del Liceu, 62 professors, i, per exemple, el cor de nens canta després del preludi de l'acte segon.
M'has dit 49 veus greus? 69.
No, 82, la dada l'he trobat, 82 veus greus, 82. Que deuen ser homes i dones, suposo,
bueno, perquè,
49 femenines.
Que no hi ha tenors aquí o què? En
No, era la Societat Coral que van allà.
Sí, però clar, si em dius 80 no sé quants veus greus, entenc que deuen ser i més femenines, deuen ser barítons, tot o baixos, perquè, i els tenors,
pico...
perquè, és que ara allò és...
No, jo crec que era... Bueno, no ho sé.
Són mas de Gozarrón, per allí, no?
Sí.
No hi ha...
És, hauria, hauríem de rascar una miqueta.
Sí, bé, és igual.
Pensa que va ser també un intercanvi, eh? L'Orfeo Català també va anar, cap allà.
Ah, molt bé. Doncs, mira, sentim una mica més de música. Sí, va, doncs de l'acte primer de Mirenxo, el duo Horra Berriro Nere Irugarren Gaztealdia. Hòstia.
Realment, o sigui, tens un domini dels idiomes,
sí,
que
oi?
Deixa...
Tremendo. O sigui, ahir otra vez, mi tercera joventut. Jo sabia de la segona joventut, però no de la tercera. Aquí va més enllà. Amb el baríton Damián del Castillo, Chanton, i el també baríton, encara que jo diria més aviat tenor perquè sento, Julen García Sancho en el rol de Manu.
Horra Berriro Nete Irugarren Gaztealdia. Ondo dakizu zer dan, Gaztealdiak berekin ontasuna du, ez dabil ondo alperrikan galtzen badu. Baino zintzo bizi bada beste gabe, gero bai izango du zartzaro eder eta gazte.
Gaztealdika joatean betiko joan da,
osori zaintzea pozik bizitzea da.
Eza mutu nuen gazte bertzolari,
bertzolari zarbatek ez kontzean zion kantari. Gaztenik dago beti bezala meniko zugaitzarra, txorik apilak ere badute egizpene beharra, badute bere beharra. Eta burre txindorra osponikoz, todak indinoiz ez bezin kostala.
Gazteak dio bada honetan, ez da neko azugetz gaineko txorien abotz gozoa, azpiko zora laizter joan enta bete adar gaineko kabilumaren arroa. Ikaskinak mendietan naita ez, aizkora zorrotak inxota lurrera.
Ez dezunigan argitzen aizkora gaia,
zuk ere bete dituzu hogei bat aixa.
Ikaz, ikaz, ipadan ere warpena, txantonek ondo daki bizitzeko zertan egoki. Beti txanton, beti nik.
Bueno, jo no voldria que se'm malinterpretés, eh? Però, honestament, l'euskera em sembla un idioma difícil pel cant, eh?
Home, sí, sí.
Suposo que és falta de costum meva, però així ens ho penso d'entrada, eh? No, no, és un, no és allò que dius, ah, quina cosa més hermosa. El trobo una mica...
Bueno, complicat, sí. No és fàcil.
No, no.
Deixa'm dir que té 15 números musicals, que, com dèiem, doncs, també va ser aclamada com a drama líric, i que marquen, doncs, ja des d'aquest 1909-1910, amb aquests títols que hem nomenat, ja la premsa basca afirma, ja tenim òpera basca,
I
van per feina, realment van per feina. Guridi emple 9 melodies populars basques en diversos fragments, i per exemple, quan es va presentar a Madrid, Salazar, que és el crític de l'època, sobretot abans de la Guerra Civil, i l'abanderat de Falla i de tot el discurs nacionalista, molt imbuït de les idees de Pedrell, assenyala que sí, que està bé, però que el tractament nacionalista i d'aquestes melodies, amb cites literals, no acaba de seguir la línia que hauria de seguir. Guridi, anys més tard, es va, amb una conferència, no sé si era la Real Acadèmia de Belles Artes de San Fernando, el 1947, venia a dir que, ell s'havia inspirat com a tal amb les melodies, però que no pretenia fer cap, diguem...
cap còpia pegat.
No, però en el sentit de cap línia estètica, política, d'aquest discurs del nacionalisme d'aquella època.
Ja.
En fi.
En lo que hay.
Sí, una mica.
Mirenchu s'anomena Idilio Lírico Vasco. Ojo, Idilio Lírico Vasco. En dos actes, el llibret d'Alfredo Chávez, encara que aquí també parla d'un... aquest Jesús Maria Rozamena, no sé.
Clar, que aquesta és la versió del 47.
Ja.
La Rozamena és l'última revisió que fa.
Ah, d'acord. Es va estrenar, ja hem dit, el 31 de maig de 1910, en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, en format sarsuela, com hem dit. I l'any 1912, el mateix Guridi, que és quan van venir aquí a Barcelona. No,
no el 13 és quan venen. El 12 dues funcions, el 27 i el 29 de juliol, en honor, amb la coral, a la Societat Coral de Bilbao, en honor al quart congrés d'otorrinolaringologia que es va fer a Bilbao.
Per despejar les vies.
Exacte. No, tot plegat ens parla d'una societat molt activa i molt ben connectada.
No, la veritat, la Societat Basca sempre penso que ha estat molt estructurada. Total, que el Guridi la va transformar en òpera i, com has dit, va ser un encàrrec de la Societat Coral de Bilbao, que és el mateix cor que intervé en aquest CD. O sigui, ben antiga aquesta societat coral. A veure, vols que expliqui l'argument?
Vinga, és que tu anava a dir que no arriba el teu moment.
Que déu-n'hi-do aquest argument també. Acte primer, el molí de Manu, on viuen ell, la filla Mirenchu i el nebot Raimundo. Tenen uns veïns que són una família nombrosa, els nens de la qual són cuidats per un tal Chanton, que ja és septuagenari, i el pobre està allà cuidant canalla. Mira què hi farem. La més gran dels germans es diu Present. Deu ser Presentación, m'imagino, no? Present. I és íntima de Mirenchu. Present i Raimundo s'estimen, però Mirenchu també el vol, el cosí, i el pare ho aprova. Per això, Raimundo, covarde de la pradera, fingeix correspondre a l'amor de la cosina. Present li retreu aquesta falsedat i vol explicar-li la veritat a la seva amiga, però al final no s'atreveix perquè Mirenchu està malalta. Acte segon. Mesos després, Raimundo i Present s'han reconciliat i són conscients que Mirenchu no ha de ser obstacle pel seu amor. La vigília de Santa Àgueda, que és el 4 de febrer, Mirenchu està sota una noguera. I suposem que el mal que té és tuberculosi, no? Perquè diu, està respirant...
A l'ambient natural, per ser, ja que dius arbres, també apareix en diverses ocasions, té un cert pes.
Sí, sí. Allà hi ha molta verdor. I la Mirenchu veu, ojito, que la parelleta està tota fusiva. Això li provoca un col·lapse, la pobra. I cau sobre un banc de pedra, morint en pau, perdonant i somrient pel petó de Raimundo, que aquest li fa en el front. Déu-n'hi-do l'argument, no?
També és un fragment que pots posar en la sèrie d'elements sobrenaturals.
Sí? També veig que els bascos també en saben descriure històries una mica tremendes,
Sí. Exacte. Que per cert, ja que he fet l'incís que vaig escoltar ahir el programa o sí. l'altre dia, vaig quedar molt sorpresa amb la versió de l'obertura del Freshwood del Colin Davis, perquè sí. no hagués dit mai que allò era del Colin Davis.
Ah, no?
Una canya, una trampera.
Què vol dir, que el Colin Davis era fluix?
No, però vull dir, no sé, no m'encaixava. No. Evidentment no era la versió del Carlos Kleiber ni el Furt Wangler, i no sabia qui era i vaig quedar sorpresa.
Hosti, tu. Tu l'has veure mai dirigir el Colin Davis?
No.
Jo sí, al Palau. Bueno. Un dia va venir amb una orquestra, me'n recordo com es deia, que tocaven tots drets, així de l'antiga, i ell dirigia, una cosa de Mozart, una serenata d'aquelles, i llavors ens van fer el Requiem de Mozart, que no es fa mai.
No, és una obra inèdita.
És una obra inèdita, és com les sinfonies de Mahler, que no es fan.
Bueno,
com va anar la sisena, bé?
Bastant bé, hi ha la crítica penjada sí. i les notes al programa els hi foto un repàs, però Pons m'ha convençut bastant més que en altres edicions. Home, el Davis l'he vist dirigir, evidentment, en filmacions, sí. el Requiem de Berlioz, que evidentment Berlioz és la gran
és
especialitat.
És una especialitat, sí. En Colin Davis, Sir Colin Davis.
Llàstima, es va morir massa jove, 84 anys només.
Bueno, home, si es pogut passar dels 90 ben contentet, no?
Com el Neville Mariner, 92, que dius, ostres, aquest home, aviam si...
Bueno, hi ha aquest, el Blomstedt, que...
Sí, 97, sí.
I encara segueix dirigint. Això és trempera. Molt bé, doncs ara sentirem l'últim fragment musical, que és de l'acte segon, i és un altre duet. Cer de Montre, paquean es naute utziko hauek, que en català
Però aquí
seria...
què idioma blai?
Que en català seria «Què dimonis! Aquests no em deixaran en pau». Són Vanessa Goicoechea, Mirenxu i Damián del Castillo, Chanton.
Ooh. Arrai pui polita. Wasen, wasen ba, wasen danok. Mirenchu emenegon.
Bé, a mi només em queda dir el repartiment del CD, que és el següent, Vanessa Goicoechea, soprano, aquesta, mire, que és la Mirenxo. Aquesta soprano la vaig conèixer personalment fa poc, que vaig anar a Madrid a veure la de Manojo de Rosas, ella era la Ascensión, que és la protagonista, i després la vaig tenir l'oportunitat de saludar-la en el backstage. Carmen Artaza, mezzo-soprano, que és la present. Aquesta Carmen Artaza fa, crec que són uns 3-4 anys, va guanyar el Vinyes. El seu primer premi del Vinyes. Guillem Munguia, tenor, Raimundo. Damián del Castillo, que no hi el veiem al Liceu de tant tant, jo l'he vist. Baríton és el Chanton. I Julen García Sancho, baríton, també diu Manu. La Societat Coral de Bilbao, dirigida per Enrique Azurza, i la Bilbao Orquestra Sinfonicoa, sota la batuta d'Unai Urretxo. Tens una cosa, alguna cosa a afegir, Albert?
Doncs enveja, perquè, escolta'm, la quantitat de repertori català que hi ha aquí no tenim, bueno, pràcticament res.
Clar, això és una qüestió de gastar-hi molt de temps i esforços, i temps ara jo no en tinc gaire, però sí que fa temps em vaig parlar amb la Verònica Mainés de fer alguna cosa així. Jo estic segur que IBC ens oferia com a discogràfica. Llavors és qüestió de engatussar la Simfònica del Vallès, perquè la Mainés, la Verònica, diu que la primera cosa que hauríem de fer és la fada. Bueno, jo la fada, quan la vaig revisitar arrel d'un programa que va venir ell aquí, sí, als 125 anys, em va agradar més que quan la vaig veure aquí, que la vam fer l'any 93, que va ser una mica...
I si no, Don Joan de Serrallonga, del mateix Morera, és una obra extraordinària. Sí. Vull dir que... No, començant per Morera, seguint per molts altres... Però això saps qui ho hauria de fer, no? Sí. L'Orquestra Simfònica de Barcelona o el Liceu, que reben una morterada de diners públics i haurien de recuperar obres.
I aquí
obres.
Veig que hi ha com a sponsor Petronor, aquí també hi ha petroleres, no, a Catalunya?
Sí.
Deuen ser més de la pel, aquestes.
Bueno, estan a recolzar en altres orquestres.
Sí, i l'altre és Vizcaya, no sé què, perquè aquí és d'un color que no distingeixo el que diu. Si veus tu aquí, Vizcaya, no sé què.
Ui, no, això és
massa. I l'altre és el govern, ja. El govern basc.
Sí, bueno, quan hi ha...
No sé si el deus de la Diputació Foral, potser.
Potser sí.
Aquests tenen molt de caler i allà...
El concierto econòmic.
Sí, el concierto, i com ho diuen, el cupo.
El cupo.
Aquí si no ens toca un cuponazo...
Ui, ho portes clar.
Ho tenim clar, no? Molt bé. A veure... Avui tens un minut per dir
avui coses. Tinc un minut, sí. Això que no he preparat. Bueno, com que sempre sí. em deixes...
Improvisa un discurs.
Improviso,
que sí,
no,
un minut,
res, o... dic que hi ha un llibre que no l'he volgut portar perquè no el tinc llegit, perquè no doy para más, que és sobre la història de l'òpera basca, que és molt interessant. Ara no em facis dir el nom perquè m'equivocaria, però que és una història que va sortir fa pocs anys. I també una sèrie, una col·lecció patrocinada d'estudis musicològics bascos, i que, bueno, doncs, bueno. Clar, quan darrere tens tot aquest sosteniment polític civil de recuperació del patrimoni, doncs permet que les societats evolucionin.
Doncs està molt bé, potser més endavant ho podrem fer, perquè material musical n'hi ha, tinc les tres òperes aquestes basques que ha editat IBS, a més tinc Mendy Mendian també.
Exacte. No la van passar aquí amb una gravació a Naxos?
No. Però jo tinc el disc i ara acabo de comprar, perquè fent aquest programa vaig veure, dic, bé, això deu ser-hi, sí, l'he trobat en aquella empresa que té gairebé un nom d'un riu, però no puc dir-la.
No ho sé, ara m'enganxes, però bueno, què t'has comprat?
Amaya.
Amaya.
Del Guridi. també tinc el Caserio, però Caserio és en castellà. I també tinc una òpera de Sandizaga que en castellà que es diu La Llama.
Em sembla que la tinc també, que va sortir per Deutsche Grammophon, sí, una gravació. Sí. Sembla que sí.
Molt bé, doncs ho deixem aquí i moltes gràcies, Herr Flammerich.
I tu, Herr Director, ja.
Herr Director, sí, això mateix. Fins al mes que ve.
Ah, exacte.
I gràcies a vosaltres que ens escolteu.
Mes que ve tenim un llibre, eh?
Tenim un llibre, sí, senyor. I gràcies a vosaltres que ens escolteu. Fins al proper programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.